Des de fa anys, la Laia Fàbregas envia una carta diàriament. No és una missiva qualsevol, sinó un missatge a una amiga que viu a Holanda. Ho fa cada dia, sense falta. Aquest país és especial per l'escriptora resident a Sant Fruitós, ja que li va ensenyar un nou idioma, noves experiències, i li va permetre començar la seva carrera literària. Avui ha escrit 4 llibres i és codirectora del Laboratori de les Lletres. Hola, sóc el Marc Truco i cada mes a Ràdio Sant Fruitós us portarem la història de la vida d'un dels veïns o veïnes del nostre poble, Agenda Sant Fruitós. Avui estrenem aquest programa amb l'escriptora Laia Fàbregas. Laia, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Gràcies per atendre la nostra trucada de Ràdio Sant Fruitós i voler passar aquesta estona amb nosaltres compartint, no sé si les teves intimitats, ja veurem fins on ens expliques, però és una mica la teva experiència, la teva vida, no? Per començar, ets nascuda a Barcelona, però resideixes aquí a Sant Fruitós de Bages.
Sí.
Com vas acabar a Sant Fruitós?
Doncs per la meva parella. Jo, bueno, just tornava d'Holanda, perquè vaig viure també 12 anys a Holanda, i llavors vaig conèixer el Guillem i després d'un temps de conèixer-nos doncs vaig venir a viure aquí.
Diríem doncs que per amor?
Potser sí.
és molt maco, no? És molt de novel·la o de pel·lícula, no? Però la relació personal, no? L'amor et porta fins a Sant Fruitós. Sí. Per tant, a Sant Fruitós, per la teva parella, i com ho vius això, no? Com t'adaptes, què penses, què et sembla desplaçar-te al centre de Catalunya, a Sant Fruitós, per viure? Com vas viure aquell moment?
Bueno, com dic, ja havia viscut a molts llocs, perquè sí que sóc de Barcelona, però als 23 anys me'n vaig anar a viure a Holanda. A Holanda també vaig viure en molts llocs diferents, des de pobles petits fins a ciutats com Amsterdam. I, bueno, després de tornar, doncs, vaig estar un parell d'anys a Barcelona i després em vaig traslladar aquí. A veure, està prou a prop, perquè jo he seguit treballant i relacionada amb la ciutat de Barcelona des de que visc aquí també. Jo crec que estem prou a prop com per no sentir-me totalment desplaçada del meu lloc, diguem. I també doncs, m'he anat acostumant. I al principi, potser el que em va estranyar més al principi és que la gent sabia qui jo era, perquè jo era la que s'havia ajuntat amb el fill de la Julita, que era, tothom la coneix, i jo no, clar, no, tothom no coneixia, o hi havia gent doncs, que em sonava, però ja no recordava qui era. I, bueno, a poc a poc després, ara fa 10 anys, em sembla, que em vaig traslladar, diria, doncs, bueno, ara ja vaig coneixent més gent i ja sóc més d'aquí, també, no?
Segons tu, de perfil, com veiem, cosmopolita, no? Per tu, quina és la diferència, els pros, els contres, no? De viure en una gran ciutat, en una gran metròpoli, a un lloc, diguem-ne, més recollit, com Sant Fruitós?
A mi m'agrada d'aquí doncs, que surts pel carrer i trobes gent que coneixes. No? Ara que ja em conec més de gent. Ara jo sóc de Barcelona, però la meva mare és de poble també, de Flix, a Tarragona. I els estius jo anava allà i a mi el que m'encantava d'allà era sortir al carrer i trobar els amics pel carrer, que això a Barcelona no em passava mai. No? Llavors això és una de les coses maques. I també doncs, anar amb els nens a l'escola i passar pels horts i travessar un riuet i bueno, coses d'aquestes que a Barcelona doncs, no passarien. No?
Com una diferència que tenim, no? En Barcelona, aquí a Sant Fruitós o en altres municipis, segurament, com dius tu, a part de que tens la possibilitat de conèixer més properament, més diàriament, no? Els teus conciutadans i conciutadanes, no? Els veïns, que en una gran ciutat és més complicat, potser és el caos, no? Les grans ciutats com Barcelona, a part del soroll, la pol·lució, la contaminació, el caos de gent, hi ha massa gent, no? No sé si... Suposo que aquesta diferència és clara, no?
Sí, i és... No sé, clar, és que aquest últim any és tot tan estrany.
També, sí.
Més fer la relació. I a Holanda, que jo, clar, els últims anys doncs, també tinc la referència d'Holanda, no? A Holanda les grans ciutats són tan silencioses com... O poden ser tan silencioses com un poble, no? Jo recordo la primera vegada que el meu germà em va venir a veure... que en aquell moment vivia a Utrecht, que era una ciutat de 300.000 habitants, doncs... que vam sortir del cotxe, jo l'havia anat a buscar a l'aeroport, vam sortir del cotxe i va dir, què està passant, què passa? I vaig dir, què vols dir? Diu, no se sent res. I clar, comparat amb Barcelona, doncs les ciutats holandeses són ja molt tranquil·les. Per tant, no sé, potser no vaig trobar tant aquesta, o sigui, no em va sorprendre tant aquesta diferència, no? Perquè venint d'Holanda ja hi ha més silenci, ja hi ha menys aglomeració de gent. Potser s'assembla més a les parts holandeses, no? que m'agradaven també, al poble.
Doncs mira quina enveja, no? Ho dic des de Catalunya, des d'Espanya, que en general, no? Jo diria que les ciutats no són com les d'Holanda, si no. Seria alguna cosa important a copiar d'alguna manera, no? No sé quina, no? Ja ho parlaríem en una altra ocasió. Què ha canviat per tu a Sant Fruitós des de que vas arribar? Són 10 anys, no és massa, però home, han pogut passar moltes coses. No només a la nostra vila, sinó tu en relació a la vila també, no? La teva relació amb Sant Fruitós, amb què ha canviat?
Bueno, el més important per mi és que he tingut fills i el tenir fills m'ha fet doncs, anar a l'escola i relacionar-me amb més gent, no? I arribar a conèixer encara més gent. Si abans doncs, la gent que coneixia era a través del Guillem, no? I de la gent que ell coneixia, doncs a l'escola doncs, et trobes amb més gent i també coneixes més gent i fa que quan passes pel carrer doncs, també coneixes més gent. Però això no és que el poble hagi canviat, no? És que la meva situació personal o la de la nostra família doncs, ha canviat i ens movem més pel poble i anem a l'escola de música i diguem que vivim més. Per exemple, també els nens s'han ficat també amb lo de la festa de l'arròs, que malauradament doncs, no l'hem tingut aquest any, però sí. Com que també la família de Guillem hi està bastant relacionada, doncs els nens també s'hi han ficat. I, bueno, és allò que poquet a poquet et vas...
Les arrels, no? Vas plantar les arrels.
Més amb les coses del poble, sí, sí. Mm-hmm.
Molt bé. Parlem una mica d'aquesta relació teva amb Holanda, mm-hmm. que, i amb les cartes amb les que feia jo referència al començar. Qui és l'amiga a qui li envies les cartes? Des de quan la coneixes?
Sí, la Margot la conec des de poc abans de començar-nos a escriure, perquè és la... bueno, en el moment que jo la vaig conèixer era la dona d'un company de classe meu. Jo estava estudiant a la Universitat de Rotterdam un grau de gestió d'empreses culturals i llavors un dels companys de classe pues, estava casat i em va convidar un dia, no sé si a dinar o a sopar o a fer alguna cosa junts, i vaig conèixer la seva dona. Jo en aquell moment tenia un projecte artístic també, perquè jo vaig estudiar Belles Arts, i per aquest projecte jo demanava a la gent si m'enviarien una carta que jo no obriria mai. Llavors, que això era un projecte diferent, que no té a veure amb aquestes cartes que ens enviem la Margot i jo. Aquest projecte tenia a veure amb... Jo volia posar la gent en una contradicció doble, diguem, no? Per una banda, preguntar-se, cal escriure alguna cosa si ningú ho llegirà? I per altra, també preguntar-se, me'n puc fiar de la Laia, que no ho llegirà? I bueno, jo anava pel món i tota la gent que em trobava, que eren amics d'amics o gent que treballava amb mi o així, els hi demanava aquesta carta que jo no obriria mai. Les vaig anar acumulant, em sembla que en tinc unes 50 o així. I quan li vaig demanar a la Margot si ella volia també fer aquest projecte, em va dir que s'ho pensaria i al cap d'uns dies em va donar en mà una carta on em deia, bueno, em sembla molt interessant el teu projecte, però és un projecte que no causa comunicació, no? Diu, jo vull comunicació i, per tant, et vull demanar un projecte diferent. Diu, la carta que tu m'has demanat ja te la faré, però et vull proposar que ens escrivim una carta cada dia, que sí que obrirem, i una tu i una jo, i ens anem explicant coses, i, bueno, podem provar de fer-ho un any i després veiem què. I, bueno, jo li vaig dir que sí també en una altra carta que li vaig donar en mà, i llavors el 2 d'abril del 2001 vam començar. I aquí és on ens vam conèixer, en realitat, perquè potser ens havíem vist només dues o tres vegades quan vam començar a fer això, i ella era simplement la dona d'un amic meu. I a partir d'aquí doncs, ens vam anar escrivint cartes en les que ens explicava moltes coses i que ens anàvem coneixent. I al cap d'un any ni ens vam plantejar de ens aturem o continuem o no. Ja s'havia convertit en una rutina i vam tirar endavant. I doncs ara fa 20 anys, sí.
Ho trobo superinteressant, Laia, tot el que m'estàs explicant. Deixa'm fer una pausa abans de seguir amb la història de la carta amb la Margot per preguntar-te per aquest projecte inicial teu on ha arribat, perquè també el trobo molt curiós, no? Realment és el fet de d'escriure no se sap què, no? Perquè tampoc demanaves res en especial, no? No demanaves una confidència,
no,
per
no,
exemple.
No, qualsevol cosa, el que vulguis, o si vols posar un full en blanc també val. Jo vull una carta tancada que no obriré. Això era el repte, sí.
Molt bé. I les tens i no les has obert?
No. No, llavors hi ha gent que, per exemple, va voler jugar en aquest lloc i dir, vale, doncs et faig el sobre transparent perquè puguis llegir el que t'hi poso a dintre, per exemple, no? Bueno, ja, clar, la gent va ser creativa, també. Això és el xulo, també, a veure com s'hi enfronta la gent, no?